Frecuencia modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Les dos i algo. 5 minuts, concretament, a sistemes de Ràdio Vila-real, una volta més, per a explicar, per a intentar contar les coses que passen, o almenys li passen al Vila-real Club de Futbol. Avui dia 8 de març, dia especial, en el que intentarem també ficar el nostre granet. Per cert, dia en el que el Vila-real s'ha fet la foto oficial de la temporada. Una foto que a voltes toca retocar o canviar, si se fa abans del mes de gener, per aquestes històries del mercato. Per lo tant, com heu vist, la foto se fa ja tancat el mes de febrer, una volta es tancat ja fitxatges, gent que entra, gent que se'n va i que haja format part o no del club i sa temporada. Inclús a voltes te toca canviar d'entrenador i te toca refer la foto o tornar a fer-la. No serà el cas del Vila-real Club de Futbol. Una foto en la que, per cert, estava Gerard Moreno, estava Paquito Alcácer, estaven tots. Però, clar, de la sessió de treball del dia no hem sabut res més que veure els que s'hi juguen habitualment fer una espècie de circuit de gimnàs i d'esta història ara que està de moda, no? Que és el crossfit o algo paregut, fent més força que realment futbol. Però no, no han vist a Gerard, no han vist a Paco, no han vist a Juanito Foyt, no sabem si estan o no estan. I això queda així una setmana, demà, jugarem davant de la Juventus a Torí. Ara mateix està obert el dubte de saber si estarà Gerard o no en el partit de tornada davant de la Juventus en Champions. Tota una incògnita que no se desvetllarà fins, jo diria, el mateix dia o els dies abans o les hores abans del partit. Bueno, posiciona hasta la història. No sabem si estan o no estan aquells que estan recuperant-se. Recordeu que Juanito Foyt i Paquito tenen problemes musculars, lo de Paco és una recaiguda en el bessó, lo de Foyt no tenim ni idea, y que lo de Gerard ya, a la broma y a lo tonto, Rubio, fa un mes que se'n va anar.
Sí, el día 6, en el camp del Betis, va ser el últim partit que va jugar.
O siga, mes i dos dies que tenim o que no tenim a Gerard Moreno per a poder contar en ell. Avui tu has vist la sessió o lo que han pujat des del Vila-real de la sessió?
Bueno, és que al final era una recuperació des que havien jugat el dissabte. No, no hi havia res més en el vídeo.
D'ahí poca cosa podies traure.
Poca cosa se pot traure.
Per no dir quasi res. Pues mira, ixa és la primera història del dia. Una altra de les curiositats que estava pensant jo a hores d'ara és que ja fa un temps que no juguem de nit. I això que guanya el Villarreal, perquè el preu que està a la llum no me vull imaginar lo que costarà tindre enxufats els focos d'ixe camp de futbol, a to meter en lo que pareix va costar la llum. Més que mai. O sigui que, almenys, si el Tito Tebas mos fica a les dos, Rubio, la bona notícia és que, jugant a les dos, encara que a voltes també enxufar...
Ja, però t'obliguen igual, crec.
Sí, sí. A enxufar-la, però no tota. Perquè se vea bien, tu. Me cago en la mar. Comencem. Avui, com diem, buscarem algunes històries. Per exemple, conèixer qui és Thiago Geralnik. Tu saps qui és Thiago Geralnik?
Sé que està en la cantera.
Pues dale. I sé que l'han convocat per l'Argentina i que està sent notícia allà al seu país. I coneixerem a una de les jugadores del Vila-real femení del Vila-real. A veure com i de quina manera se fa una futbolista professional en els temps que corren. I tenim l'opinió del senyor Alegre i alguna cosa més. Així que anem a ello. Comencem. Saber si està o no està Gerard Moreno és la gran incògnita de cara al partit de la Juventus de Turí. Sembla que contra el Celta de Vigo no contarem amb el davanter català i que tot queda pendent de si la seva evolució és bona. i si està recuperat per a anar a Itàlia i afrontar el repte de seguir vius en la màxima competició europea. A partir d'ahir, com diem, l'equip groguet ve de la ressaca de la palmatòria davant d'Osasuna. Mira, estava mirant les dades de l'any passat i les d'este, a Memery, després de 27 jornades, arribant a lo que dia Luis Aragonés el moment clau, no? Pues arribem igual que l'any passat. Igual, igual, igual. L'any passat tenien 40 punts, aquest any tenien 42. L'any passat van guanyar 9 partits a aquestes altures, aquest any n'han guanyat 11, per ahir anem bé. L'any passat vam empatar 13 partits, aquest any només 9, 4 menys. I aquest any han perdut 2 partits més que l'any passat. L'any passat a aquestes altures només n'havien perdut 5, tots ells fora de casa, a casa no n'havien perdut cap, aquest any n'han perdut 7. Per cert, que en el tema golejador, l'any passat portàvem 37 gols i aquest any portem 10 gols més, 47. I en els gols en contra, l'any passat teníem 30 gols en contra, aquest any 26. O sigui que estem pata a pata, igualets, igualets que la temporada anterior. Si sempre n'hi ha algo positiu en el Villarreal és Jeremy Pino. Per què? Fàcil. Jeremy Pino ha jugat el partit número 50 en primera divisió l'altre dia en Pamplona. Vale. Ne són 50, eh? Pues ara vos conte com i de quina manera, però en la història del Villarreal no n'hi ha hagut cap futbolista que hagi arribat tan prompte com ha arribat Pino a jugar esos 50 partits en primera. Cap. Ni Bruno, ni Cazorla, ni Musacchio, ni Chukwueze... Cap. Ell és el que més jove ha jugat ese número de partits. Anem a preguntar-li a l'entrenador de Thiago Geralnik qui és Thiago Geralnik, este xaval que està de moda perquè l'ha convocat la selecció argentina, perquè és molt jove i perquè juga en el Villarreal C i alterna també en l'equip que ha jugat la Youth League. Així que siga Pere Martí que ens diga de què juga, a lo que juga i qui és Thiago Geralnik. Per cert, ja que parlem de cantera, Baena torna a ser el millor del Girona i torna a emportar-se totes les flors i torna a estar entre els millors de la segona divisió. La pregunta és, té lloc Baena l'any que ve així, Rubio?
Jo ho he dit diverses voltes, depèn de lo que faig a Coquelén.
I tenim consulta en el doctor Alegre. Per analitzar un poc lo de Pamplona, està Toni enfadadíssim perquè diu que l'àrbitre va permetre molt a Osasuna, no va treure una targeta fins al minut 75, no va voler anar al VAR mai i lo més important, en la jugada del gol ell diu que dona avantatge i l'avantatge acaba en una pèrdua de valor i que acaba en un gol del contrari i que tenia que haver, com a mínim, estudiat la situació. Pues això, aquestes són les històries del dia i alguna més. Per als que vulgueu quedar-vos i ens vulgueu acompanyar. Mira, vos dono un altre dato que el vas veure ahir en estos de Bishoxer i està bé. Des de que ha començat este segle, l'equip al que més penals li han pitat en contra de la Lliga Espanyola és del València. El segon qui és?
Nosaltres.
O sigui, nosaltres som el segon equip al que més penals en contra li han pitat en este segle.
124.
124 penals des de l'any 2001. Això són 20, perquè una d'elles... No, d'Àneu, no? Sí, perquè el que vam estar va estar 91-91. De 9 anys en primera, 124 penals. Joder. 2 i 13.
Sports amb Javi Mata.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar, así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964 32 20 41.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
No te preocupes, Cristalería Brock, carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Setge sobre les dos. Mira, de tot el que va passar a Pamplona, una de les bones notícies segueix sent Jeremy Pino. I és que mirant, Pino ha complit el seu partit número 50 a la primera divisió del futbol espanyol i m'ha pegat per mirar quins futbolistes i en quina edat van arribar a aquests 50 partits. No et vos creieu que n'han arribat molts? Dic, sobretot, gent jove i canterans, ja no futbolistes més curtits que hagin vingut i han de vestir la camiseta grogueta. Però tampoc vos creieu que n'hi ha tants. Ficats a mirar, Pino va jugar en Pamplona en quina edat exactament, Rubio?
19 anys, 4 mesos i 21 dies.
19 anys, 4 mesos i 21 dies. Això fa que millori els registres dels futbolistes que havien arribat a aquests 50 partits més joves. Qui són?
Chigüece, 20 anys, 9 mesos i un dia. Moi, 20 anys, 9 mesos i 10 dies. I després ja en 21 anys, Musacchio, que tenia 21 anys, 3 mesos i 8 dies. Santi Cazorla, que tenia 21 anys, 3 mesos i 12 dies. I Reina, 21 anys, 3 mesos i 21 dies.
Bruno, per exemple, va arribar a aquest registre en 22 anys. Héctor Font també. En definitiva, claro, jugar al futbol en 20 anys o en 19 anys en primera divisió ja és complicat. Poder fer-ho i arribar a 50 partits en 19 anyets i mig que no arriba, ojo, com dia aquell. Per exemple, Pedraza en 24 anys ha jugat 50 partits, Pau en 23, Mario en 23, pues ja ho sabeu. Jeremy Pino pulveritza el registre de Samuel Chuguete Chimenenca, que era el tipus més jove que havia arribat als 50 partits. 20 anys, 9 mesos i un dia, Samu, 20 anys, 9 mesos, 10 dies, Moi, pues Jeremy ja ho dissa en 19 anys, 4 mesos i 21 dies. Perquè una cosa és arribar de jove, Boi va jugar en 17 anys en el primer equip, i l'altra és tindre continuïtat com per arribar a jugar 50 partits oficials. Això vol dir 2 anys seguits competint al nivell i jugant molts partits, eh? Al final, Jeremy, a lo tonto, entre ratos que jugue, ratos que no, titular, suplent i entrant, tela, eh? Són de 38 de l'any passat i ne 27 d'este, són 58, 60, de 65 partits, pues ahí el tens. Només se n'ha perdut 15. I això és, jo diria, una de les bones notícies que Jeremy Pino apunta a ser i va a ser un futbolista, espero, importantíssim en el futur del Villarreal Club de Futbol. Però mira, avui és el dia 8 de març, dia de la dona treballadora, dia internacional de la dona treballadora. Podem anar a parlar una de les dones que treballa en el Villarreal Club de Futbol, no?
Sí.
N'hi ha unes quantes, eh? Ja en tenim en molts àmbits, eh? En moltíssims. D'entrenadora tenim a Sara Monforte, de gent de club en màrqueting, que en demés dins del club ja treballen també un bon grapat. Bueno, quan jo vaig començar en això, teníem la metja. Una metja. Érem l'únic club d'Espanya que tenia una metja. Ho sabies això o no?
No, no.
Pues mira, ja ho saps. Però no era molt habitual. Així que mira, anem a saludar una de les treballadores del Villarreal. És portera del primer equip del Villarreal femení. Elena de Toro, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy es el Día de la Mujer Trabajadora. ¿Tú eres futbolista?
Sí.
¿Cómo se lleva eso?
Bueno, se lleva como se puede, porque yo, aparte de jugar al fútbol, lo compagino con los estudios. Y sí que es cierto que, bueno, tienes que llevar un poco una organización, porque si no, no llegas a todo. Pero bueno, más o menos creo que voy llevándolo bastante bien.
Esa es la primera diferencia. Los futbolistas no tienen, o casi ninguno estudia, porque ya una vez llegan a primera tienen un futuro más o menos asegurado. Las futbolistas estudiáis o trabajáis casi todas, porque no os llega para tener un futuro asegurado.
Sí, bueno, al final siempre tienes que tener claro que el día de mañana, a día de hoy, no puedes vivir de esto o hay pocas privilegiadas que pueden hacerlo. Entonces, yo siempre he dicho que al final mi trabajo, lo que me gusta y a lo que me dedico ahora mismo es el fútbol y, bueno, es la prioridad, pero no por ello no voy a hacer nada, ¿no? Entonces, si puedo compaginarlo, bueno, pues de momento estoy estudiando. Y ya veremos el día de mañana si puedo vivir del fútbol, de mis estudios o de lo que sea, pero al final lo que tú dices, como no sabes qué va a pasar, pues tienes que tener un plan A y un plan B.
Hombre, ha mejorado algo, ¿no?
Sí, hombre, ha mejorado muchísimo. Yo me acuerdo que, bueno, que con 17 años debuté en primera división. Y prácticamente ahí no ganaba nada, e incluso perdía dinero porque, bueno, yo me pagaba mi piso. Entonces la diferencia es abismal. Creo que el fútbol femenino está creciendo bastante rápido, pero como yo siempre digo, al final lo importante es no compararse con ellos, sino ir creciendo poco a poco. Y ojalá algún día, como te he dicho antes, puedan vivir las que vienen detrás de esto.
¿Os molesta? Tú dices que mejor no compararte. Esa obsesión no es buena.
No, qué va, no es molestar, sino que al final, bueno, el fútbol masculino lleva mucho recorrido, ya no solo en comparación con el fútbol femenino, sino con todos los deportes. En especial aquí en España, creo que, y en muchos países es el deporte top, entonces estamos hablando de un deporte que no es solo una gran diferencia entre masculinos y el femenino, sino con todos los deportes. A eso me refiero con compararse, no que me den envidia ni que me dé rabia, al contrario, o sea, si ellos tienen, pues mira, mejor para ellos, ¿no? Al final yo creo que cada uno nos tenemos que preocupar de nosotros, por así decirlo, de mirarnos nuestro ombligo y mejorar cada día para, bueno, algún día poder, lo que te he dicho, poder vivir de esto, que las cosas vayan mejorando poco a poco. Creo que es muy difícil llegar a los números que ellos tienen, entonces lo importante es crecer, creo que es lo primordial.
Yo supongo que como todo en la vida, ¿no? Ser jugadora de fútbol en Madrid será mucho más fácil como ser artista o como ser pintor o como todo, porque tienes más posibilidades, más frentes donde poder crecer, aprender y tal. Pero una niña de Bolaños de Calatrava, de Ciudad Real, cuando piensa que quiere ser portera, más portera, porque una cosa es ser futbolista, el otro es ser portero o portera, no lo tendría fácil, ¿no?
A ver, yo tuve la suerte de... Bueno, a ver, yo fui portera un poco de casualidad, por así decirlo, ¿no? En mi pueblo no había porteras. Y nada, un día que jugábamos fuera, mis padres no podían venir a verme y dije, ah, bueno, pues hoy me pongo yo y así mis padres el próximo día vienen a verme, vienen a ver cómo meto goles y tal. ¿Qué pasa? Que ese partido, la verdad que hice muy buen partido con 7 años, creo que era de mis primeros partidos. Incluso la grada se pasó un poco, pero bueno, como yo siempre he sido de jugar a fútbol, pasármelo bien y no hacer caso a cosas ajenas, tampoco me preocupó mucho y nada, la verdad que se me dio bastante bien. Me dijeron si quería probar con el entrenador de porteros de la escuela. Y a mí me daba un poco de vergüenza porque, claro, eran todos chicos y era yo la única chica. Lo que pasa es que el entrenador es amigo de mis padres y, bueno, me dijo, venga, va, vente a entrenar, tal. Y la verdad que se me daba tan bien, por así decirlo, que al final me convencieron. O más que convencer, me demostraron lo que es la portería, lo que es este puesto diferente al resto de jugadores, y creo que desde entonces no me he quitado los guantes, ¿no? Sí que es cierto que en mi pueblo, como tú dices, hay pocos recursos y alguna vez sí que he jugado de jugadora, pero lo que viene siendo portería desde muy, muy pequeña.
¿Cuándo empiezas a jugar solo en un equipo femenino?
Yo empecé con 7-8 añitos, porque no solo había un equipo de fútbol femenino. Y claro, a mis padres pues no les hacía mucha gracia el irme con chicos, más que nada por si hacían algún comentario tal, que en verdad a mí me daba igual porque en el patio del colegio jugaba con todos mis amigos, siempre era de las primeras en elegirse, entonces tampoco me preocupaba mucho, pero bueno, creo que es normal que en ese momento, como no estaba tan visto, decidieron esperar y nada, con 7-8 añitos ya en las escuelas deportivas de Bolaños pude disfrutar de lo que viene siendo el fútbol.
Y luego empiezas a ir a la Solana, ¿no?, a jugar. ¿Eso está lejos o cerca de tu casa?
Eso está más o menos cerquita.
¿Más o menos qué?
En 40 minutitos estoy, nada, a ver, como destacaba o como estaba muy bien allí en Bolaños y al final llegaba un momento que ya no podía seguir jugando porque eso era escuela deportiva. David Peinado me llamó, me dijo si me quería ir para allá y sí que es cierto que era un poco paliza, por así decirlo, el tener que ir y venir, pero nada, mi abuelo, mis padres se compaginaban y me podían llevar. Además sabían que me gustaba, que era feliz, que se me daba bien. Entonces, la verdad que por esa parte se lo agradezco mucho.
¿Cuándo empiezas a pensar que puedes ser profesional de esto? ¿Que puedes jugar a esto? ¿Que puedes jugar en primera división, por ejemplo?
Bueno, eso sí que siempre ha sido un sueño, ¿no? Yo me acuerdo estar en Bolaños y ver el periódico en una esquina ahí abajo, cómo hablaban algo del fútbol femenino. Y yo decía, qué envidia, ojalá algún día. Y cuando con 14 años me llama por primera vez la selección española, juego en segunda división, se me empieza a dar bastante bien esto. Oye, y veo que no es solo una llamada, sino varias llamadas. Creo que ahí es cuando veo otras cosas.
¿Eso que te llama la selección? ¿Eso cómo va? O sea, te llaman un día al teléfono, te preguntan, Elena de Toro, sí soy yo, nada, que soy tal, que quiero que vengas a con esto. Cuando cuelgas, ¿qué haces?
A ver, a mí me pilló un poco de sopetón, porque, bueno, fuimos al campeonato de España con Castilla-La Mancha, al final lo que tú has dicho antes, no lo mismo una selección de Madrid que una selección de Castilla-La Mancha. Y bueno, el campeonato lo tuvimos en Cataluña contra selecciones bastante potentes y sí que es cierto que yo ahí pues hice muy, muy buena fase. Y una amiga mía de La Solana me dijo tal, que ya había ido, te van a llamar, y yo diciendo, ¿cómo me van a llamar a mí? Jugando en Castilla-La Mancha, que no es tan conocido como otros sitios. Y al final ese pensamiento es básicamente porque eres una niña, ¿no? Porque al final, si destacas o haces buen campeonato, te van a llamar, seas de donde seas, ¿no? Y nada, estaba en mi casa, me llama precisamente esta chica, y me dice que me han llamado para la selección española y lógicamente yo no me lo creía, ¿no? Creo que nunca voy a olvidar ese momento porque, bueno, viví mi mejor momento y el peor, porque en ese momento estaba mi abuelo ingresado y, bueno, fui a verlo antes de irme con la selección y me dijo que disfrutara, que me lo pasara muy bien y que a la vuelta le contara qué tal. A la vuelta, lamentablemente, había fallecido y creo que nunca voy a olvidar esa charla que tuve con él, porque la verdad que yo tenía mucho miedo, no conocía a nadie, iba muy nerviosa Y gracias a lo que él me dijo, que también le agradezco, que muchas veces me llevaba a la Solana y sé que era una paliza, y más estando enfermo, creo que gracias a las palabras que me dio mucha fuerza y confianza para decir, creo que esto se me da bastante bien y creo que, bueno, puedo cumplir varios sueños, varios objetivos, llegar, bueno, donde yo me quiera proponer, ¿no?
Llegas a primera, creo que en Albacete, llegas al Villarreal. Estaba mirando que de tu pueblo sois tú y Fran García. Joder, vaya pueblo más prolífico, ¿no?
Sí.
Para 12.000 personas que sois, dos jugadores de primera, no es muy normal, ¿no?
Sí, ya no solo jugadores de fútbol, sino en muchos deportes. La verdad que no sé qué nos dan en Bolaños, pero hay muchísimos deportistas de élite. No sé, como por ejemplo Macarena Aguilar, Matías, Fran Lara, en fin. Hay muchísimos deportistas y bueno, será la esencia de Bolaños, ¿no? Y sí, llegué con 17 añitos al Albacete después del Mundial y la verdad que muy bien. Al final siempre me he sentido como en casa, por eso me he quedado tanto tiempo. Al final yo creo que es mucho más importante sentirte bien en un sitio. Y nada, la verdad que les estoy bastante agradecido porque sí que es cierto que en la Solana ya empezaba a hacer específico de portería más en serio. Bueno, en Albacete entrenábamos prácticamente todos los días y sí que es cierto que ahí noté una pequeña diferencia en la que yo la verdad que mejoré bastante.
¿Y el futuro?
Bueno, el futuro, lo único que te puedo decir es que estoy muy feliz aquí en Villarreal. Yo necesitaba un cambio de aire. Creo que el Villarreal me aporta todo lo que necesito. Encima cumplí un sueño que era subir a Primera División. Y más después del descenso con el Albacete. Me siento muy bien, me siento como en casa. Creo que aquí nos cuidan como en ningún sitio. Y lo único que te puedo decir de futuro es que creo que está un poco claro que el objetivo es la permanencia. Y creo que no hay más futuro allá que el partido de este fin de semana contra el Valencia. Al final, si hemos cambiado de estar en menos dos a haber subido tantos puestos, creo que la clave ha sido pensar en el día a día, en el partido a partido, porque realmente es lo importante. Si fallas, no pasa nada, el fin de semana siguiente tienes otra oportunidad. Si ganas, volvemos a lo mismo. Si el fin de semana siguiente pierdes, no sirve de nada. Si empatas, pues nada, hay que seguir. Yo creo que la clave de todo es pensar en el día a día y no pensar mucho más allá. Al final, cuando piensas mucho más allá, los pájaros se van y de que te des cuenta estás, bueno, pues como no te gustaría, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante a día de hoy y en lo que nos tenemos que centrar.
Gracias por contarnos tu historia, Elena.
Nada, a vosotros. Muchas gracias.
Elena de Toro, futbolista, portera. Más que futbolista, ¿no? Porteros son diferentes.
Y muy buena.
2:33. Anem a intentar conèixer o saber qui és Thiago Jerónic, un altre xaval que ha eixit, que està ahí en la palestra i que molta gent, quan va llegir la convocatòria de la Tinta, va dir del Villarreal.
Estava buscant lo de l'edat. Aixina, per damunt, crec que només Bellingham ha superat a Pino, eh?
Bellingham qui és?
Este tan jove d'Inglaterra que juga en el Dortmund. Però Rashford, per exemple, va tardar 20 anys en aplegar a 50 partits.
Que és difícil jugar 50 partits en primera. Igual que és difícil jugar en primera sent dona, eh? Ni amb pocs equipos, ni amb poques opcions. Tu imagina que tu eres de Bolaños de Calatrava. 11.000 persones viuen en Bolaños de Calatrava. Al futbol jugues en els xiquets, claro, perquè aquí femení en Bolaños de Calatrava la cosa complica. El que fas que els teus pares te porten a 40 quilòmetres del teu poble, a la Solana, perquè n'hi ha aquí femení. Que d'ahir te'n vagis en 17 anys a Albacete perquè vols jugar en primera. I que ara visques en Villarreal perquè vols jugar al futbol i sigues professional. 2:34.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Va, on quedem.
On anem a quedar, on sempre.
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Busquem altres vessants de l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Com ja has dit, avui ha estat la fotografia de rigor, foto oficial de la temporada, en la que han estat tots els futbolistes, però no sabem si estan sans o estan del tot bé com per afrontar el partit davant del Celta de Vigo. Bueno, seguirem pendents al llarg d'estos dies. I nom propi de la setmana és Thiago Geralnik. Per què és nom propi de la setmana Thiago Geralnik, Rubio?
Perquè el diumenge per la nit va ser la convocatòria d'Argentina per als dos partits que tenen ara en el paró.
De l'Argentina bona, eh?
De la selecció absoluta. I estaven Rulli, Foyt, Lo Celso, i mos va sorprendre a tots quan estava Geralnik.
És curiós que Argentina ha convocat a tots els lesionats. I això és el 25 de març, no? D'ací dos setmanes.
Sí, després del partit del Cádiz, que és el dia 20, suposa que el 21 ja viatjaran cap allí.
Bueno, pues ja que no em puc parlar en Thiago, ho intentarem, si mos dicen, si és possible, ho han fet en el seu entrenador, que és el que ho veu tots els dies. Damunt ja el va tindre com a juvenil. Espere Martí, l'entrenador del Villarreal C, i ahí li ho preguntem. Pere Martí, què tal? Bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Javi.
Thiago Geralnik. ¿T'esperaves que el cridara a la selecció argentina?
Home, bueno, a veure, jo crec que és una cosa que fa la selecció habitualment. Fa 3 o 4 anys, no sé, bueno, un jugador que tenim així, Agüero, ja va estar en xapellista, entrenant en ell. I bueno, Thiago va ser internacional en les categories inferiors d'Argentina i, bueno, supongo que tindria possibilitats, no? O haurà estat en ixe i les possibilitats de poder anar, no?
Home, jo crec que el que els fan és captar-los perquè no se'n vagin a un altre lloc. Este té nacionalitat italiana també, no? O sigui, podria perfectament, si li pescaren en Itàlia a última hora, pegar el canvi, no? Suposo que és el que no volen. Volen assegurar-se les perles de futur, no?
Sí, bueno, a veure, supon que, com així en Espanya han fet altres vegades, no? Supon que la intenció serà esa, no? I saps que el jugador, pues, en un futur, pues, pugui pertenecer a la selecció argentina, no? I que no se'n vagi, en el cas de Thiago, que pugui tindre nacionalitat italiana, perdó, que no se'n vagi, pues, en este cas, a Itàlia, no?
De què juga Thiago Geralnik?
Pues Thiago, bueno, va vindre com un migcentro, jo te compararia un poc amb Manu, no? En Manu Trigueros, jugador que, bueno, que pot jugar de migcentro, en nosaltres està participant més com a interior o partint des de banda per anar dins, està jugant també de migcentro. Un jugador amb molt de talent, que, bueno, que té que passar els seus processos, però que ja te dic, en un talent natural, pues, bestial, no?
O sigui, és el perfil argentí pur i esteu intentant... Claro, jo sempre penso el mateix. Suposo que en Argentina ja creixeran un poc no tan sud-americanitzats, no? O sigui, com abans venien. Suposo que venen ja en un futbol més europeu o no? O quan ve un xiquet de 16 anys el teniu que readaptar a la manera de jugar d'ací, al ritme i a tot?
Bueno, n'hi ha tot tipus de jugadors, no? En este cas, Thiago, pues, jo crec que és un jugador que s'adapta perfectament a la forma de jugar d'ací. Bueno, sí que és cert que li veus detalls, però com poden tindre jugadors d'ací, no? Pues de, en cert moment, donar-li pausa al joc, però ja tenia molt paregut a lo que pot haver ací, no? Jo crec que Thiago, pues, des que ha vingut, que ja porta el primer any, crec, o els dos primers anys, no va poder participar, després ja ha començat a jugar, l'any passat ja va estar jugant en minut juvenil, ell seguint sent juvenil estant i està en minut C, i bueno, és un jugador que jo crec que s'està adaptant perfectament a lo que és el futbol europeu, no? Ja des del principi, no? L'any passat pues, en el juvenil va ser de jugadors més destacats, no? I aquest any pues, sobre jugant en aquesta posició pues, porta 6 gols, està participant moltíssim, jo crec que és un jugador que està adaptadíssim al futbol que s'hi juga així, no?
O sigui, aquests d'aquests futbolistes que teniu senyalats, no?
Sí, ell està promocionat, és un jugador que, bueno, a mi personalment és un jugador que m'encanta, i l'any passat en juvenil pues va ser pues, des que més va jugar, pràcticament indiscutible, i aquest any, pues, bueno, dins de lo que és la tercera, que és una categoria complicada per a lo que és de jugadors que, pues, que en este cas com Thiago, que juvenil, pues, s'ha adaptat fenomenal, està alternant més que l'any passat, però ja t'he dit, quan han tingut la seva millor versió, pues, és un jugador que busca un futur i que el club està molt, molt valorat. No?
Mm-hmm. Jo diria, un xaval d'estos, la tercera divisió, per d'ells, què suposa? La tercera segui sent allò, un cementeri d'elefants juntat en... Claro, perquè no veig jo què té d'essa, 18? Gerard Lic, 18 ara, no?
Sí, ell és juvenil de primà, en 18 farà d'anar o estany. No sé si ens ha fet ja, però es té que fer estany.
Vale, i un xaval de 18 anys en tercera, què és? Una mina de bombes o no? O ja és no tan
bueno,
exagerat?
Bueno, pues la categoria és complicada, no? Perquè pues, cada setmana són contextos molt diferents, no? Gent que, pues, una experiència que nosaltres, per la joventut que tenim, entre tots no tenim i tenim que adaptar-nos. I, bueno, és complicat, Javi, no te vaig a mentir.
Ja, ja, ja.
És complicat, pues, adaptar-se a això, adaptar-se, és dir, passen coses que en futbol professional no solen passar. L'altre dia, per exemple, estàvem en la Euroleague i veiem jugadors i diem, jolín, estos jugadors, si ficarem a jugar en tercera, pues bueno, igual no es veríem igual de bons que es veiem en eixa categoria, no? Perquè és una categoria que exigit, molt exigent, no?
Però això te diria, la lliga de filial seria roïn, no?
No se sap mai, no? Jo crec que en altres països ho fan i funciona bé, no? Així el que és cert és que bueno, l'experiència que tenen a la tercera jo crec que t'aporta molt pel futur, no? Ja te dic, jo crec que els xavals viuen així coses que segurament no, pues, un altre jugador jugant en lliga de filials no viuen, no? I jo crec que és una categoria que, pues, que t'aporta molta experiència de cara al futur, no? Aquest any se patís, en cert moment se patís, perquè pues, se patís, però que de cara al futur jo crec que t'aporta moltes coses, no? Que segurament en la lliga de filials pues, tindrien unes altres coses, però que així pues, no passen, no, no estan.
I sa ràbia competitiva, per exemple, que ha tret Pino?
Tino vol dir el...
Pino, Jeremy.
Ah, vale, havia entès Tino. Sí, pues Jere igual, Jere va passar per així i igual, a viure aquest tipus d'experiències, igual que Thiago, quan en els moments que tu veus que estan al seu millor nivell, pues dius, pues són futbolistes, són jugadors que si tot segueix la seva progressió, pues tenen possibilitats d'arribar a primera, no? Però ayer pues igual li va portar una experiència a esta categoria que bueno, que segurament li ha valgut pa lo que és ara en dia avui Jeremy, no?
Una curita per acabar. Claro, ara este xaval se'n va a una prellista de la selecció argentina, Leo Messi, Di Maria, bueno, vamos, la Bíblia en verso. I després torna per jugar al camp del Catarroja. Com ho maneges això?
Pues bueno, tu crec que ja... Si ja te ho planteges tu, imagina't.
Claro.
Imagina't altres, no? És complicat, no? Però no podem... És dir, tenim que entendre els xavals, no podem dir... No és el cas de Thiago, és el cas de molts jugadors, no? De, pues, que, pues, jugadors que se'n van a la selecció espanyola, jugadors que se'n van en la seva mateixa edat, no? O jugadors que estan promocionats, o jugadors que venen d'altres puestos... Pues és molt complicat, Javi, o inclús que en cert moment tinguin que estar al banquillo, és molt complicat pues, perquè, bueno, és el que tu dius, venen d'entrenar en Messi i de repente pues, te'n vas a jugar al camp de, pues jo què sé, de Recambios Colón.
Recambios Colón, sí.
I a veure, pues bueno, és complicat i n'hi ha que entendre-los i n'hi ha que ajudar-los a, bueno, a que entenguin aquest procés, a que entenguin pues, el que és el futbol i el que no podem fer és perquè en certs moments, pues, no sé, perden un poder del nord, pues els moratos ficant-los la creu, no? Al contrari, tenim que ajudar-los i tenim que fer-los entendre que això forma part del seu procés, no? Mm-hmm.
Tot el món té dret a equivocar-se, tot el món té dret a flipar-se i després també ve això, saps? Bueno, hi ha gent que el matxacarà prou, però és com aquell que diu, els cols curtissen, no? Vas, vens, te la pegues, te ho creus, deixes de creure-te-ho. Al final tot és un aprenentatge.
Això, una de les avantatges de tercera, un dels aprenentatges de tercera és este, no? És dir, vas a camps, en gent, pues, moltes vegades, jo recordo l'any passat, en Intercity, Paco Peña, que ha jugat en primera divisió i en segona divisió, però que tenia 40 anys, 41, i quan se dona l'alineació, pues, no el valores com a tal, i després te dones compte de que, home, pues, este juga bé a futbol, no? Encara que tinga 41 anys. Bueno, això són els aprenentatges, pues, que te dona aquesta categoria, no?
Gràcies, Pere, per explicar-me'n un poc a Thiago Generalic. Mos quedem en que seria un Trigueros que pot actuar ahí en el mig del camp, que té arribada a l'àrea i que té molta projecció, no?
Pues sí, per ahí, ojalá arribi a ser Manu Trigueros, no?
Ojalá. Mira, ojalá. Perquè moltes voltes el sant de fora el fem més sant i, com dius tu, joder, Trigueros. Ja afirmarien que el 10% dels xiquets que teniu ahí foren un Trigueros, eh?
Sí, damunt jo l'he viscut en la seva època, quan estava en el B, quan va pujar del Z-Med, alternava a jugar per fora, després jugava per dins, i bueno, va arribar el seu moment, va saber aprofitar-lo, i bueno, ja t'he dit, jo crec que ojalà tots els jugadors que tinguin així arribin a ser com Manu, no?
Sí, perquè Manu, quan juga per fora, li diuen que no val, eh? A Manu el salva Marcelino ficant-lo en una posició supersacrificada i el fa patir com un desesperat pobre, eh? I ell se fa, eh? Ell diu, no, pues això és lo meu, així me tinc que fer, eh? Que Manu era el bo, eh? El que jugava per fora, el que se la jugava, el de qualitat, eh?
I... Correcte, així no va ser. Ell jugava en el B per fora, bueno, per fora la tendència d'anar dins, sí, d'associar-se, i després quan puja bueno, quan ve Marcelino el seu dia, no era el tipus de jugador que li convencia, va jugar per fora, i bueno, i se fica a jugar per dins i se consciència i mira el que és un dia.
Sí, des millors. Gràcies, Pere. Cuida't.
Gràcies a vosaltres. Un abraç.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Argo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Argo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Yeah. Ara, a Opticaliat, emporta't les teves ulleres graduades de la nova col·lecció Pull&Bear, amb lents incloses per només 79 euros. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Vila-real. Informa't al nostre web opticaliaibob.com. Recorda, nova col·lecció Pull&Bear 79 euros només a Opticalia i Bob en l'avinguda Pius 12 73.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
Per cert, tenim obert el concurs per a aquells que vulguin anar al partit del Celta de Vigo. En el Facebook de la ràdio, pregunte a la gent d'Opticalia i Bob que...
Tens que ficar dos marques d'ulleres que pugues topetar en exclusiva en Opticalia.
Pues ja ho sabeu. Per cert, ahir vam conèixer la lesió de gravetat d'Alberto Moreno. Encara no s'ha operat, encara està a l'espera. Té que fer-ho el doctor Ramon Cugat. Va estar, pues això, 7 mesos fora, Rubio, eh?
Sí, rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
Algú especulava que com ara han obert la mà la UEFA i la FIFA de poder obrir el mercat per a jugadors que juguen a Rússia o a Ucraïna, però crec que són jugadors estrangers, no? No nacionals, sinó estrangers, que poden fitxar per qualsevol club a partir de ja, no?
I crec que fins a juny.
Què anava a dir-te? No crec que nosaltres tinguem...
No,
que estem en aquesta història.
No.
Vull parlar de Pamplona i l'última ressaca ja, i vull fer-ho en el doctor Alegre, que és el que sempre mos dona la seva visió. Toni Alegre, què tal? Bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Javi.
T'esperaves lo de Pamplona?
Pues no, esperava. El cert és que esperava veure un Villarreal més resolutiu, un Villarreal que tinguera pues, ese nivell d'encert com va tindre en Granada, i va veure un Villarreal que va voler, però que no va poder, sobretot, perquè va estar en el minut o en el moment que el partit se decantava al seu favor poc encertant en atac. Jo vaig veure un Villarreal per baix del que a mi m'ha agradat veure.
sabíem el que ens esperava, ells sabien el que anem a fer nosaltres, i la veritat és que aquesta parella d'en Juma Pino en espais és molt bona, però quan t'esperen en àrea pròpia els costa, perquè ni per físic i tampoc ni per espai, no?
Sí, com altres vegades han parlat de que Unai ha sorprès els seus rivals en modificacions, i no vaig a dir que Joseba va sorprendre el Villarreal, però va seguir el seu camí i va esperar, bueno, intentar ser fort darrere, no deixar espais i esperar una errada del rival. I això li donava, li va donar, el més trist és que això li va donar prou a Osasuna, que va tindre dos clares ocasions de gol i ne va fer una. Tu ne vas tindre, no sé, poc o el mateix que jo crec que inclús alguna més, alguna arribada més, però no vas tindre el nivell d'encert. Van haver altres factors, tal vegada en moments determinats n'hi ha que jugar en més velocitat, en moments determinats pues, n'hi haurà que saber manejar el partit, i la qüestió és que va ser un colp inesperat venint, tenint en compte la trajectòria que portava l'equip.
La setmana passada havia molt d'optimisme que el Villarreal aspiraria a aquesta quarta plaça, avui n'hi ha molt de pessimisme. Tu com ho veus?
Bueno, jo ho veig complicat. Avui és que els tres punts d'esta setmana eren, per a mi, eren molt importants, tenint en compte els partits que n'hi havia, esperant que algú poguera errar, no va errar ningú, tots els equips s'han tornat molt pragmàtics, per a mi és un poc més complicat. No impossible, perquè mentre n'hi hagi opcions tot és possible, però és cert que cada jornada que passe és més difícil perquè tens menys temps si erres per a poder recuperar.
Està clar que matemàticament tens que superar els 65 punts, arribar-te als 70, i això pel Villarreal ara mateix suposaria guanyar 7 o 8 partits dels 11 que li queden, i són molts partits guanyats, no?
Sí, no errar en casa i guanyar dos o tres partits és molt, la veritat és que és molt. Anem a veure com se donen la resta de resultats. S'estan donant situacions molt curioses, per exemple la victòria del Barça de la manera que es va produir, o la victòria de l'AET Madrid davant del Betis, o el partit de la Real Societat. Estem veient que priven els resultats i priven molts factors. Jo, ja que me dóna l'oportunitat, m'agradaria comentar algunes coses, no?, que se van produir en el partit i que no servís d'excusa, perquè el Villarreal, a pesar d'això, té que anar a per el partit i té que guanyar a Osasuna, però n'hi ha condicionants. Jo t'ho comentava al finalitzar el partit, me pareix assombrós que en un partit tan agressiu com el que va fer Osasuna, jo recordo algunes entrades inclús sense valor a Dan Juma, ningú jugador de Osasuna durant tot el partit veia una targeta groga, o que el gol ve precedida d'una acció que perfectament haver pogut revisar el VAR i no va voler a l'àrbitre, o una agressió en l'última jugada de la primera part a Alberto Moreno dins l'àrea, que bueno, veient després els penals i les jugades que estan determinant alguns partits, pues encara te cabreixes més, no? Per un costat, el que te pot fer l'equip, i per altre costat, el que no te donen o el que te lleven.
Sí que tens, jo també tinc la percepció de que, no sé com dir-ho, no? Últimament, ixe penal a l'Elx en els últims 10 minuts, 8 minuts, veus que, no sé, que està pitant-li molt fàcil, no?, als equips que estan en aquesta lluita. És que són mal clients, Toni, Barça i Atlètic Madrid, per tirar-los fora d'ahir.
Sí, són mal clients i ho estem veient en els arbitratges, no?, en el cas del Barça, i sobretot el que a tu no te donen, no?, perquè no se revisa la jugada. A més, va passar davant de la teva cabina de retransmissions, sí. En el Sada, com, i se ha manotada. Jo després poden discutir-lo, perquè a millor ells tenen una... Però reviseu-la, que esteu revisant depèn quines mans, o que algú del barri digui que aquesta acció, aquesta recuperació d'Osasuna després ve d'una llei de l'avantatge que no està la llei de l'avantatge. No sé, són coses que se tenen que mirar, i els partits, Javi, a aquestes alçades de la temporada, tots se juguen tant, estem veient que s'estan anant cap a un costat o cap a un altre per detall d'aquestes característiques, I el Villarreal, jo crec que això també ho té que fer valdre. Jo no entenc, te dic una cosa, no entenc com n'hi ha una agressió a un jugador del Villarreal que és Alberto Moreno i que ningú vagi a protestar. Jo vaig veure l'altre dia a Piqué demanant un penal que se'n va des del seu camp a l'altre costat, que ell no havia vist la jugada. I n'hi ha una agressió a un jugador del Villarreal i mos quedem tots mirant cap al techo. N'hi ha que posar-li un putet més de caràcter, N'hi ha que posar-li un punt més d'intensitat de dins les accions. És el meu pensament,
Bueno, està clar, perquè, a veure, està molt bé lo de la Juve, però no estar en Europa l'any que ve, Toni, pel projecte del Villarreal seria un palo important,
Sí, seria un col duríssim. Jo vull pensar que
que Europa es posible, ya no parles de la Lliga de Campions, que Europa es posible y que ni habrá que lluitarla fins última hora, però no se pot baixar la guàrdia. No se pot baixar la guàrdia. A més, tens potencial per a intentar-ho, tens jugadors per a intentar-ho, que sí, que n'hi ha baixes destacades, però tens jugadors que tenen que donar un passet endavant, que l'estaven donant, però que de moment t'apareixen aquests accidents com davant de l'Eix o davant de Osasuna i te deixa un poc descol·locat, ben cert.
Sí, són és que el dia Rubio, al final els partits en els que se t'han escapat punts són tot aquest perfil d'equipos, Cádiz, Osasuna, és a dir, sí, l'Elx...
I si tu mires aquests partits, tu estaries en un nivell que són els partits que guanyen els equips que diuen el dia que es tenen que guanyar sí o sí, no? Que tenen aquesta mentalitat i porten anys ahí, que tu la tens que tindre i que volem tindre-la. Jo tampoc m'agradaria comparar el partit d'ells al del Reino de Navarra. Jo crec que el partit de Pamplona va ser molt millor que el d'ells, però dins de les limitacions i en algun moment el poc encert del Villarreal.
Pues sí, veurem, si anava que guanyar-li al Celta, que no és bon client tampoc.
No és bon client. I ja serà una altra final i després ja pensarem en la Juventus, però jo crec que a hores d'ara el més important és el partit davant del Real Club Celta de Vigo.
Alegre, gràcies.
Javi, un abraç, adeu.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Pues anem tancant la paradeta. Mira, avui fa 5 anys de que el Barça li va enxufar 6 al PSG. Claro, a Matos a mi me dona igual, com si fera 14. Lo que pasa es que está mirando les fotos y claro, el técnic és Emery.
Sí, sí.
Avui no serà un bon dia per Emery, no? ¿O qué? ¿Tu creus que això se recorda o borra i passa?
Jo crec que tot el que va passar ese dia en el àrbit se recordarà un munt, Emery.
Jo crec que és pot ser el robo més gran de la història del futbol mundial, Acaba de veure jo dos jugadors. Hi ha una patada i Maria per darrere que està entrant dins l'àrea, que és penal i roja, i no pita ni falta, però bueno. Mira, però a mi tampoc se pot queixar, que el futbol li haurà donat algun disgust, però Alegrí li ha donat un carro, Sense anar més llum la de Gdansk, la nostra, que és una bona alegria. Tornem a l'ESAT, seran més històries, si és que voleu, ja sabeu, com sempre, així estarem, per a contar-les i per a intentar explicar-les. Avui el dia passava per, bueno, més o menys certa tranquil·litat. La incògnita, entrena Gerard o no? Tu què creus?
Jo crec que si pot jugar 10 minuts contra el Celta, té que jugar.
Això anirem contant al llarg d'esta setmana. Per ara, avui, foto de rigor. Tots juntets i tots contents, tots feliços i la foto oficial. Aquest any no tinc que canviar res de la foto oficial. L'any passat van canviar a Taque Cubo.
Tu saps que sí, Taque... lo Celso Perraba.
Ah, sí, lo Celso Perraba, és veritat. No, però claro, lo Celso Perraba no, perquè no va haver foto. No la van fer. Ho entens? Claro, això mos esperem a gener, febrer, perquè si la fas en desembre, després n'hi ha un tio que se te la pira i o que tirar-me de Photoshop, que n'hi ha algunes mítiques, de fotos del Villarreal en Photoshop, en pintant-li el caret al tio, o perquè no estava, o perquè se'n va anar, o perquè va vindre de nou, I home, avui en dia fan virgueries, però no sé si és molt fàcil fer aparèixer algú o no en aquestes fotografies tan boniques que fan del oficial de cada temporada, no? De xiquets estava Carlo Adriano, Josifov, no?
Jackson.
Bueno, varios.
Estoy... Y es dos porters, crec.
Sí, dos porters. Dos o tres, dos. Sí, dos. Dos porters. Porters quatre en tenim. Serà per porters. Ale, que són les tres. Com diem, a les set, este va ser una altra volta. Per al que vulgui acompanyar-nos, ja sabeu, com sempre, no és obligat, és gratuït, i a més, no sabeu la gràcia que ens fa que ens acompanyeu. Les tres.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.